Fe Historia.
Us heu parat mai a pensar que tots els objectes que utilitzem cada dia els ha hagut d'inventar algú? Al llarg de la història i amb els avenços tecnològics de cada època, han aparegut artefactes, màquines, eines i estris que ens fan la vida més fàcil. Fins que Gutenberg no va inventar la impremta, els llibres s'havien d'escriure a mà d'un en un. O fins que Franklin no va inventar el parallamps, les tempestes havien destrossat centenars de teulats de les cases.
D'inventors n'hi ha hagut molts, moltíssims. Da Vinci, Fahrenheit, Watt, Volta, Marconi, Tesla... Però n'hi ha un que va ser clau en el desenvolupament de la societat industrial. Un home que va muntar una fàbrica d'invents i en va arribar a patentar més de 1.000. Entre ells, segurament el més conegut, la bombeta incandescent. Aquest home va fer història. El seu nom? Thomas Alva Edison. L'any 1847, a Milán, un petit poble d'Ohio, als Estats Units, va néixer Thomas Alva Edison. Era el petit de 7 germans. Vivien en un poble tan petit que no hi passava ni el tren, i al final la seva família va decidir anar a viure a un lloc que estigués més ben comunicat.
Mama, on anem a viure?
A Port Huron, a Michigan. Allà hi arriba el tren.
I per què és important que hi arribi el tren?
Perquè la manera que un poble o ciutat creixi és fent que estigui ben comunicat i arribi gent. Si ens quedem aquí, ens quedarem aïllats i serem pobres tota la vida.
Ah, oh, no! Jo vull ser ric!
Doncs a Port Huron tindràs més oportunitats de ser-ho.
Allà, a Port Huron, el petit Edison va començar a anar a l'escola. No mostrava cap tipus de genialitat. Gairebé podríem dir que al contrari. Mostrava ben poc interès per les coses que deia el mestre. I quan només feia 3 mesos que anava a classe, va passar una cosa que marcaria per sempre el futur del menut. El mestre va decidir que aquell nen era curt de gambals i va decidir expulsar-lo.
Com diu? Que expulsen el meu fill? Per què?
Com li diria, senyora? El seu fill és més ruc que una sabata.
Vostè sí que és més ruc que una sabata. Bé, ho retiro. La ruca sóc jo d'haver deixat el meu fill durant 3 mesos amb un ximple com vostè. Au, Thomas, anem.
La seva mare va decidir que ella li faria de mestra, ja que quan era soltera havia treballat en una escola. I el petit va començar a rebre les lliçons a casa. La seva mare va saber alimentar-li la curiositat. Una curiositat sense límits, que l'acompanyaria tota la vida. Ho llegia tot, fos quin fos el tema. I alguna cosa estranya va passar en ell. Retenia tot el que llegia. Diuen que va aprendre a llegir quasi a la mateixa velocitat que passava les pàgines.
Entre els llibres que llegia, els que més li agradaven eren els de ciències. Ben aviat va voler començar a fer els experiments que s'hi descrivien. I amb només 10 anys ja s'havia muntat un laboratori de química al soterrani de casa. Però, és clar, els productes químics que necessitava per fer els seus experiments eren cars, així que hauria de començar a guanyar-se les garrofes. I el primer que va fer va ser muntar un hort per vendre les hortalisses i guanyar diners. Però així costava molt fer bons estalvis, necessitava una altra manera.
Als 14 anys va trobar feina al tren. Venia diaris als passatgers de cada trajecte de Port Huron a Detroit. I durant les hores que el tren s'esperava a Detroit per tornar a Port Huron, ell aprofitava per anar a la biblioteca i seguir aprenent coses. En aquell moment, els Estats Units estaven immersos en la Guerra Civil Americana, la Guerra de Secessió. I la gent volia estar informada de què passava. I l'Edison sabia sempre les notícies d'última hora, perquè arribaven pel telègraf a les estacions on s'aturava el tren. I, a part, escoltava els comentaris dels passatgers que en parlaven. I allí va veure una manera de fer diners.
Té, Thomas, la paga d'aquesta setmana. Aniràs a comprar-te material per a fer experiments?
No, em compraré una impremta de segona mà.
I per què vols una impremta?
Faré el meu propi diari amb les notícies d'última hora.
Dit i fet, es va comprar la impremta. Li van cedir un espai al vagó d'equipatges i allà va començar a publicar el Weekly Herald, el seu diari. Recopilava informació dels telegrafistes de les estacions i a les nits escrivia els textos. De seguida va arribar a vendre 400 exemplars de cada número entre els passatgers del tren. es va adonar de la importància del telègraf i de la premsa i també va començar a desenvolupar el seu talent pels negocis.
Amb els diners que va guanyar, va instal·lar un laboratori de química al vagó d'equipatges. Allí feia els seus experiments, en ple trajecte. Però un dia, el tren va fer una de les seves habituals batzegades, va bolcar un recipient ple de fòsfor i... va provocar un incendi. Es va poder apagar, però el conductor el va agafar de les orelles i els va treure del tren, a ell i al seu laboratori. Tot i així, va poder seguir treballant venent diaris en altres trens.
I quan tenia 15 anys, va passar una cosa que canviaria la seva vida. En una aturada llarga a l'estació de Mount Clemens, va veure un nen que queia a les vies i s'estava apropant un tren. L'Edison va córrer i el va salvar pels pèls, just abans que la locomotora aixafés el nen.
El meu fill està bé?
Sí, no pateixi, he arribat a temps. Ha tingut sort, senyor...
Mackenzie, James Mackenzie. No saps com d'agraït t'estic. Et voldria recompensar d'alguna manera, però no tinc gaire diners.
No és necessari, senyor, de veritat.
El que et puc oferir, si vols, és ensenyar-te a usar el telègraf. Sóc el cap d'estació i telegrafista.
Ho diu de debò? Això és molt millor que qualsevol fortuna.
I l'Edison es va convertir en poc temps en un dels telegrafistes més ràpid del seu temps. El codi Morse ja no era un munt de punts i ratlles sense sentit. Era un llenguatge més que dominava a la perfecció. Ho feia d'una manera tan automàtica que un cop va escriure la notícia de l'assassinat del president Lincoln sense adonar-se del que acabava d'escriure.
És cert aquest telegrama? Han matat el president?
D'on ho treu, això?
Ho has transcrit tu.
Això ha escrit? A veure... Ospa! Han assassinat Lincoln! Doncs es veu que sí!
Els bons telegrafistes anaven molt buscats i va trobar feina de telegrafista a Boston. Els companys li van voler fer una jugada i li van assignar els missatges del telegrafista més ràpid de Nova York, esperant que el jove Edison perdés els nervis. Però sabeu què va passar? Que no es va equivocar ni una sola vegada. Ho va recollir tot a la perfecció.
Aquell mateix any, seguint amb els seus experiments, va aconseguir inventar una màquina per registrar mecànicament els vots del Parlament del país. Pensava que així les lleis s'aprovarien abans, però els polítics li van contestar que ni parlar-ne, que no volien agilitzar res, que ja els anava bé que les votacions fossin lentes, vaja. A partir d'aleshores, l'Edison no va inventar mai més res que no estigués convençut que era necessari.
Quan tenia 19 anys, va començar a treballar en una oficina de notícies.
Voldria treballar al torn de nit.
La nit és dura, noi, però si et fa il·lusió, endavant.
Gràcies.
Sabeu per què va triar el torn nocturn? Doncs perquè era quan hi havia menys feina i així podia dedicar-se al que realment li agradava, inventar. Una nit es va despistar amb un experiment que estava fent i l'àcid sulfúric que manipulava li va caure a terra. Amb tan mala sort que aquell líquid tan perillós hi va fer un forat i va traspassar el pis de sota, justament sobre la taula del seu cap. Igual que li va passar el tren quan era adolescent i va provocar l'incendi, aquí també el van acomiadar de males maneres.
Era 1869 i va marxar a Nova York a buscar feina. Mentre esperava el seu torn perquè l'entrevistessin a l'oficina de col·locació, es va espatllar una màquina de telègraf, la que marcava els preus de l'or. D'aquella màquina en depenien veritables fortunes. Cap dels mecànics no sabien arreglar-la. I l'Edison la va inspeccionar i va trobar que fallava i la va reparar. Allò va ser millor que qualsevol entrevista. Li van oferir una feina més ben pagada que les que havia tingut mai.
Però no va durar. Ell volia ser inventor professional. Va començar inventant un indicador elèctric i automàtic de cotitzacions de borsa. Servia per alertar els agents de borsa dels preus de les accions a l'instant. Se'n va anar a Wall Street, al cor de les finances del país, a intentar vendre'l al president d'una gran empresa. No sabia si demanar-li $3,000 o $5,000. Com que veia que l'empresari estava molt interessat, li va dir...
Faci'm vostè una oferta.
Què li semblen $40,000?
$40,000? Bé, s'ho queden a preu de ganga, però bé...
Tenia 23 anys i els 6 anys següents va treballar a New Jersey. Treballava 20 hores al dia, dormia molt poc, inventava i inventava, i va formar un grup d'ajudants molt competents.
L'Edison va ser un dels primers inventors a aplicar els principis del treball en equip en un laboratori científic. El seu laboratori de recerca va ser el primer a treballar de manera industrial. Els diners entraven a sacs, que ell utilitzava per invertir en nous experiments.
El 1876 va muntar un laboratori a Menlo Park, New Jersey, destinat a ser una fàbrica d'invents. Volia treure un invent nou cada 10 dies. Va contractar una pila de científics, tècnics i maquinistes i ell mateix es cuidava de supervisar la feina que feien. També els feia treballar sense descans i, tot i que la participació de l'Edison en cada projecte era diferent, ell era qui prenia les decisions importants. El coneixien com el Mag de Menlo Park.
10 anys després, aquell laboratori i fàbrica d'invents ja ocupava 2 illes de cases. Tenia els millors aparells del moment i també un magatzem ple del que l'Edison volia.
Al magatzem hi vull una mostra de tots els materials que hi ha al món.
Què vol dir, senyor Edison?
El que acabo de dir, vull tots els materials que existeixin.
En aquell magatzem hi havia 8.000 tipus de substàncies químiques, minerals diversos, cargols de totes les menes, agulles de totes les mides, totes les varietats de corda, cable, suro, resina, vernís, goma, oli... Fins i tot tenia dents de tauró i closques de tortuga. En aquella fàbrica hi van arribar a treballar 5.000 persones. I l'Edison s'enduia totes les medalles pels invents, que en bona part havien estat obra de l'esforç dels seus empleats. Mireu si feien feina que van arribar a patentar més de 1.000 invents, exactament 1.093. Aquesta fita no s'ha igualat mai.
Va millorar el telèfon fent-lo més pràctic i també va inventar el fonògraf, un aparell capaç de gravar i reproduir sons. Al principi se'n reien d'ell.
Senyor Edison, de debò que ha inventat una màquina que parla?
I tant! Fixin-s'hi. Aquesta agulla marcarà el son sobre un cilindre recobert d'estany i aquesta altra agulla els llegirà i el so sortirà per aquesta mena de trompeta allargada.
Vol dir que funcionarà?
Ara ho veurem. Silenci, si us plau. La Maria tenia un xai petit.
La Maria tenia un xai petit.
Oh!
Aquell invent va ser tot un èxit. L'Edison també va anunciar que inventaria la millor bombeta elèctrica del món. Li va costar un any i 50.000 dòlars comprovar que els fils de platí no li servien. Després de centenars d'experiments va trobar, a la fi, un fil que es posava incandescent sense fondre's ni trencar-se. No li feia falta ni un metall. Sabeu com el va trobar? Un dia que estava pescant en un llac per relaxar-se, es va fixar que la canya, que era de bambú, resistia molt la tensió i li costava trencar-se. I finalment, la bombeta la va fer amb un filament de bambú carbonitzat.
El 21 d'octubre de 1879, l'Edison va muntar el fil en una bombeta que va estar encesa ininterrompudament durant 40 hores. Quin gran èxit! Aquell Nadal, el carrer de Menlo Park va tenir llum elèctrica per primer cop a la història. La premsa de tot el món hi va anar. L'Edison, amb tant d'èxit, s'hauria pogut retirar. Però no sabia estar quiet. Era massa curiós i ambiciós i no parava d'acumular invents nous. El 1888 va patentar el kinetògraf, la primera càmera capaç d'enregistrar imatges en moviment. El disseny era seu, però gran part de l'invent va ser obra del seu empleat, William Dixon, que era fotògraf. Per fer-lo es va inspirar en la manera com el fonògraf enregistrava el so.
2 anys després va néixer el kinetoscopi, un gran moble que es va instal·lar en salons i fires. Després de posar-hi una moneda, la gent podia veure una pel·lícula. Però d'un en un. Si miraves pel foradet, veies escenes molt curtes, d'uns 20 segons de durada. Edison en va filmar més de 1.200 de diferents. Hi havia acròbates, desfilades i fins i tot bombers apagant un foc, però cada màquina només en podia mostrar una.
Si bé és cert que avui dia la figura d'Edison genera polèmica pel fet d'haver-se apuntat com a seus tots els invents dels seus empleats, la veritat és que aquest geni no va descansar mai fins que va aconseguir el seu somni, crear invents per fer la vida una mica millor. I aquell nen que havien expulsat de l'escola perquè es pensaven que era ximple, es va convertir en l'home que va revolucionar el món industrial amb les seves idees brillants, els seus invents i la seva curiositat infinita. Un home que per sempre serà recordat com el pare de la bombeta. un home que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Thomas Alva Edison, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.